Vinga, aquest estiu ara sí que ja hem entrat al mes d'agost. Hi ha molta gent que té temps lliure, que no pot tenir la resta de l'any. Això ens passa a molts i per això és molt bona època, potser la millor per mirar sèries. I avui volem parlar al Pantalles, com sempre. Esteve Soler, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Sí.
Cap de setmana rodó?
Fantàstic.
Molt cinema?
Sí, i teatre. Sí, sí.
Tu de sèries menys, eh?
No, però alguna dada podré portar.
A veure si em sorprens. Albert Sort, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Bon dia de nou, sí. Però, clar, necessitem un expert en sèries i aquí el tenim, Pere Solà, què tal?
Hola, bon dia.
Gràcies per ser al Món RQ. Pere, bàsicament escriu sobre sèries a l'avantguàrdia. Al Món RQ sempre n'hem anat parlant molt, sempre t'hem recitat molt el que tu escrius a l'avantguàrdia i per això t'hem demanat que pugessis. A veure, per tota aquella gent que ara vol començar una sèrie, així dit de cop i volta, tu què recomanaries?
Jo crec que una bona sèrie per recomanar ara mateix és la sèrie de Transparent, que no només...
Ja ens comencem a perdre d'entrada, eh? Transparent.
No, és la comèdia més nominada dels Emmys, que va sobre un... Wow. Que segur que n'heu parlat al Món RQ, va sobre un pare de família que ja és jubilat i que decideix canviar de sexe. I jo crec que és una gran sèrie, perquè ara que es parla tant de la Caitlyn Jenner, o sigui, l'antic padrastre de les Kardashian, jo crec que és una bona manera de plantejar-te com és tota aquesta transició. I, a més, la creadora d'aquesta sèrie, que es diu Jill Soloway, està molt a favor de tot el tema Caitlyn Jenner. Creu que és una gran plataforma per explicar el que és la transexualitat. I, mira, jo crec que és una manera d'entendre aquest tema que ara mateix socialment es parla tant als Estats Units.
I quina ha estat la gran decepció de la temporada? Allò que millor que no ens ho mirem i que no perdem el temps aquest estiu.
Jo per la gran decepció de la temporada agafaria una sèrie espanyola que hi ha hagut molt nivell aquest any. Jo crec que Vis a Vis, el Ministeri del Tiempo, estaven molt bé, però Bajo Sospecha era una sèrie que a mi em frustrava moltíssim.
Fora, no cal recuperar-la. Per cert, què ha passat amb True Detective?
Parlant de detectius decepcionants, jo crec que True Detective és la gran decepció d'aquest estiu. A HBO creien que seguirien amb les grans crítiques, etc, però s'han trobat amb just lo contrari. Ha hagut de sortir, de fet, el divendres passat, el president d'HBO defensant la sèrie, perquè els crítics, tots els crítics li deien per què aquesta segona temporada és tan lamentable?
Que no hi ha color.
No hi ha color. El problema, a més, és culpa del creador, Nick Pizzolatto, perquè la primera temporada va fer una simbiosis amb el director de la sèrie, que era Cary Fukunaga, que ho dirigia tot, i què li va passar? Que ell es va endur tota la glòria i va dir, per aquesta segona temporada vull una direcció mediocre perquè brilli el meu guió. I què li ha passat? Que tothom s'està ficant amb el seu guió.
Però això es repeteix molt. Perquè Herois va passar exactament el mateix, mm-hmm. Prison Break, tres quarts del mateix...
Sí, però aquestes sèries eren sèries que no sabien allargar les trames, que no sabien per on tirar. En canvi, True Detective ha renovat repartiment, ha renovat trames, és un altre plantejament, i no han sabut donar-li originalitat, és que és soporífera.
Sí, sí, sí.
No, a veure, recomanacions pròpiament d'aquest estiu, una que interessarà segurament a molts oients.
Baby, ready?
You got 5 minutes.
Did I say come in? Jesus, Mom!
I just saved us $300.
Really? You fix it?
Mm-hmm.
Això és Fear the Walking Dead, que no vol dir The Walking Dead, ni molt menys. A més, Walking Dead és una de les sèries qüestionades també per les últimes temporades. Estem d'acord que ha anat una mica a la baixa?
Doncs jo diria que no. L'última temporada crec que justament em va rejuvenir bastant. Jo, és una sèrie que no li tinc molt de pressi i em va sorprendre gratament tot el tema d'Alexandria.
És que el tema Walking Dead també té molt a...
Quin sí. problema tens amb The Walking Dead?
No, que tinc un problema, que estic perdent el temps amb Walking Dead perquè vaig començar-la a veure. Inicialment m'agradava i de cop i volta hi ha un dia que dius estic perdent el temps totalment perquè ja no m'agrada i la continuo veient. O sigui, té aquell punt que t'enganxa perquè no saps on vas a parar, però...
Hi ha situacions que a vegades sembla que
repeteixen.
Acaben
el capítol i dius, era tot, home, és molt lent, això.
Sí, sempre hi havia, per exemple, uns memes per internet que deien que l'esquema de Walking Dead era 2 minuts molt xulos, 40 minuts de res i 2 minuts una altra vegada impactants al final amb un bon zombi perquè tinguessis ganes de tornar l'altra setmana.
Però ja em dic que això no era The Walking Dead, sinó que és Fear the Walking Dead. Per què?
Perquè aquesta sèrie és difícil de definir, serà... Es pot dir que és una preqüela, encara que el creador del còmic i productor d'aquesta sèrie, en Robert Kirkman, diu que no és ben bé una preqüela. El que té de diferencial és ni un sol personatge igual i té lloc just a l'inici del contagi. Recordes que The Walking Dead, quan es despertava en Rick, estava en coma i portava 6 mesos en coma i de cop es trobava amb aquell caos? Doncs és l'inici del caos des de Los Angeles.
O sigui, és una sèrie, una prequela de 6 mesos que expliquen aquests 6 mesos o que comença fins i tot una mica abans?
No, comença a l'inici del contagi i no se sap si acabarà sent una prequela, perquè si té èxit i va renovant, que de moment ja té assegurada una segona temporada, si va renovant...
Deixa'm explicar una cosa. Resulta que Pere Solà ha vist Fear the Walking Dead, però no ho pot explicar, i això és sensacional, perquè està fent uns equilibris brutals.
No, a veure, jo l'única cosa... És que, clar, jo l'única cosa que diré és que la recomano. Recomano donar-li una oportunitat.
Però està millor que Walking Dead, doncs, no?
Jo diré només que és una altra cosa.
Val. Això s'estrena el 23 d'agost als Estats Units i al canal AMC Espanya.
Sí.
Per tant, encara ens haurem d'esperar ben bé 3 setmanes. Una que sí que podem veure a casa nostra i que és una de les revelacions d'aquestes últimes setmanes.
Sorry.
You can't keep ducking work so you can go off.
Per què hem de veure The Flash?
A veure, amb The Flash, molta gent ja l'haurà començat a veure, ha tingut èxit a Antena 3, però el que està bé és que és una sèrie molt entretinguda. És una sèrie que té un toc juvenil, això s'ha de tenir en compte, està confeccionada per un canal juvenil, però les trames estan ben dutes i jo crec que els espectadors s'enduran una grata sorpresa si segueixen amb ella, perquè al principi sembla més insubstancial del que és. D'aquí a un futur proper, la gent es començarà a ficar en uns jardins de ciència-ficció una miqueta més complexos, jo crec que els amants d'aquest gènere es poden entretenir. A més, té un molt bon protagonista.
Uh-huh. Què ens quedaríem, amb la part de televisió de DC o de Marvel?
Amb televisió s'ha de ser de DC.
Uh-huh.
Perdoneu, pels profans, què és DC?
Són les dues grans editorials de còmics.
Ah, perdó.
I que també tenen els seus propis universos cinematogràfics. I DC seria més aviat Arrow, seria Flash, i Marvel estaria més aviat amb Daredevil i tot plegat, no?
Exacte, Daredevil està molt bé, però és que Agents of S.H.I.E.L.D., que era una de les grans propostes de fa un parell d'anys, no valia ni un duro.
Prometia molt, però al final res,
Però és que res de res, és que tenia el mateix... Semblava que tingués el mateix pressupost que sent a la princesa guerrera. I sent a la princesa guerrera, com a mínim, sabia que era trash.
Déu-n'hi-do.
Aquest Flash, perdó la meva ignorància, però aquí es nota que alguns anem a dormir d'hora aquests dies. Flash és el superheroi de la vida que tenia la cançó de Queen del Flash.
És l'Hombre Relámpago.
Sí, no? No, és un senyor totalment vestit de vermell que corre molt.
Exacte, no té gaire més secret.
Fantàstic.
Bueno, sí, no és el Gordon.
Més, una sèrie que acaba aquesta nit. Això és Halt and Catch Fire.
Sí, exacte. És una sèrie que es pot dir que és l'hereva de Mad Men. Jo crec que només per aquesta música que acaba de sonar, de Trent Moller, que ja es veu una miqueta per on van els trets, perquè automàticament agafes una àrea més retro, en aquest cas una sèrie ambientada en els 80 en el món de la informàtica. I parlant de recomanacions, crec que la segona temporada, si algú la vol començar directament per aquesta segona temporada...
Aquesta,
pot.
El Halt and Catch Fire,
Sí, exacte. Acaba avui, però jo crec que és un bon moment per recuperar-la, perquè no la veu ningú i està molt bé.
Què vol dir que no la veu ningú?
No la veu ningú. No apareix en els rànquings de les sèries més vistes i als Estats Units té 500.000 d'espectadors.
Però si això és una bestiesa per poc.
Exacte.
I han renovat segona temporada als Estats Units amb aquestes
aquesta
dades?
És la segona temporada, sí, però ells confiaven en el boca a orella, no els hi ha sortit bé, però la segona temporada està molt bé, perquè a més feia una cosa, ha fet una cosa molt peculiar. Tenen 4 personatges, 2 masculins i 2 femenins, tots intenten desenvolupar nous sistemes informàtics, etc. I de cop els 2 femenins, que eren més secundaris, a la segona temporada passen a ser els protagonistes. Jo crec que això és una estratègia molt valenta creativament per part d'una sèrie.
El fet que la vegi tan poca gent és per reptar els oients a posar en dubte el teu criteri.
No, si
això
voleu
seria
ser
molt
guais,
divertit.
Si voleu ser guais heu de veure aquesta sèrie, perquè val la pena. I a més, què hi ha millor que veure una sèrie que no veu ningú?
No, perquè la gràcia de la sèrie és també comentar-ho. A veure, una altra, però d'acord que anem a propostes d'aquest estiu, però volem plantejar-ne una que es diu Unreal i que no té data d'estrena encara a casa nostra.
Hello, ladies! If you haven't got
problems, I feel bad for you some. Oh, nice. People are gonna hate her.
Action. Per què Unreal?
És una sèrie meravellosa. Us agrada a vosaltres els realities?
No.
A mi sí. A mi sí.
Aquesta sèrie el que t'explica és guionitzat com és un rodatge d'un reality d'un gentleman britànic buscant parella. I la mala llet que té et serveix per estar-te plantejant tot el dia fins a quin punt és veritat o no. Perquè més la creadora, Sarah Gertrude Shapiro, va treballar en un programa que era exactament clavat en els Estats Units. Així que la doble lectura de tot, de dir, ostres, estan intentant que la que té problemes mentals se li vagi completament. Portem el marit maltractador en el plató. I tot
és que els guionistes d'aquests realities, no ja de la sèrie, sinó dels realities, són genis. Són gent capaç de portar a l'extrem les situacions, de saber trobar aquells clics que facin provocar conflictes.
Exacte, te perds tot el que són els confessionaris quan els hi treuen aquelles declaracions a càmera. Hi ha un productor allà parlant amb ells intentant que diguin bajanades dels seus contrincants. Clar, aquestes coses...
A veure, si no s'hauria de fer un programa sobre els guionistes dels realities, que això jo crec que seria molt interessant i la gent descobriria que els realities no tot és tan banal com sembla i no tot és tan telebasura, que en diríem, sinó que darrere hi ha tota una feina.
Hi ha una feina.
A mi m'agraden, no? O sigui, jo hi ha realities que m'agraden, però sóc més de l'escola americana.
Jo ho trobo una pèrdua de temps. Perdó, ja sé que té molta audiència. Una última per acabar, que és Mr. Robot. What I'm about to tell you is top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. Què veurem a Mr. Robot pels que tinguin temps aquest estiu?
Jo crec que és una sèrie perfecta per a indignats, perquè és una sèrie
fins
que...
Fins a Emes i aquestes coses, dius?
Exacte, perquè...
El català emprenyat, també, que té problemes amb el tren cada matí.
No ho sé, els que tenen problemes amb el tren, però els que tenen problemes per pagar una hipoteca, que jo crec que és la majoria de la gent, els agradarà perquè planteja un dilema. El protagonista és un geni de la informàtica, que a més té, evidentment, unes dots socials nefastes, perquè totes aquestes sèries sempre són iguals amb aquests tòpics, però que li fan una proposta. Què passaria si enfonséssim la macroempresa més gran dels Estats Units i borréssim totes les dades de tota la gent que té deutes? Clar, els Estats Units és una societat endeutadíssima. La gent perdria els ingressos, però deixaria de tenir deutes. I va una miqueta en aquesta línia. En aquesta línia i en tot el que hi ha a baix de tot d'internet. O sigui, aquells missatges encriptats, les xarxes de pederastia, de terrorisme, va una miqueta... És una sèrie que es mou en aquest inframón.
Molt bé. Molt bé, això es diu
Mr. Robot.
Va, unes quantes preguntes, Pere, aprofitant que et tenim aquí. Del que ve la propera temporada, què no ens podrem perdre?
Jo crec que no ens podrem perdre una sèrie que es diu Scream Queens, una sèrie que està creada per el creador d'American Horror Story, que té de protagonista a la Jamie Lee Curtis i que va sobre un assassí que comet assassinats en un campus universitari i surt l'estrella del pop Ariana Grande, que jo aposto que morirà en un dels tres primers episodis.
L'he de veure.
Pinta molt bé, això.
I és una comèdia de terror. Jo crec que pot ser molt divertida.
Sí, sí. Scream, m'has dit?
Scream Queens.
És un concepte. Queens. És el concepte d'aquest personatge que a les pel·lícules de terror és una noia que acostuma a morir aviat a la pel·lícula, no?
Clar.
I que crida molt, no? És una reina del crit, no?
Com va ser la Jamie Lee Curtis.
Efectivament.
Que per això l'han agafada, que això és meravellós.
Sí, sí.
Hi ha risc... Em demanen que et digui. A veure, hi ha risc que en Fargo passi com en True Detective?
T'ho demano jo, de fet, perquè a mi em fa patir molt.
No passarà. Jo crec que la temporada primera de Fargo era molt més sòlida. Els tràilers ja et deixen, no sé, et desperten molta curiositat. Kirsten Dunst, sisplau.
Sí,
jo em fio d'aquesta dona. M'agrada molt i em sembla molt valent que hagi vingut a la televisió per un paper que tampoc és el protagonista absolut.
Uh-huh. Aquesta propera temporada aterra l'estat espanyol Netflix. Això ens obre una finestra per sèries brutal, oi?
Sí, l'únic problema és que no tindrà ni House of Cards ni Orange is the New Black, perquè els drets els detenen ja a Canal Plus.
Estan comprats per una altra
aquest
banda.
Aquest és el problema, però jo crec que serà molt interessant per descobrir sèries com Sense8, dels germans Wachowski, que tenen Miguel Ángel Silvestre de protagonista i que és una sèrie que ha despertat unes crítiques molt, molt dispars.
Sí,
però jo l'aconsello, no sé si l'heu vista.
No, jo no.
Vale.
No, però llegim molta crítica fa dues setmanes, em sembla, no sé què va passar amb el Silvestre.
Té una escena, i té una escena d'orgia que va fer pujar la temperatura per tot arreu, eh?
Val, prou, que estem en horari infantil. Ui. Divendres sabíem que hi haurà una vuitena temporada de Joc de Trons. Vuitena temporada de Joc de Trons després de tota la falera de Girona i dels escenaris que hi haurà a Catalunya. Ui, comença a fer molt mala cara, Pere.
És que no m'agrada que hi hagi vuitena temporada de Joc de Trons.
Per què?
M'agrada la sèrie, però si van dir que hi hauria una temporada per cada llibre, això de que canviïn els plans em sembla una miqueta injust com a espectador. I jo crec que si el dia de demà la volem reivindicar com una gran obra èpica televisiva, crec que com menys hores duri, més fàcil serà reivindicar-la com a una gran pel·lícula. Una cosa és 70 hores i l'altra ja són 80. I de 80, i afegim prequela i no sé què, i no sé quantos, hem de vigilar que HBO no acabi cremant la sèrie.
Ara et posaré en un compromís, eh? Si haguessis de recomanar les tres millors sèries que has vist mai, Esteve, tu també t'ho demano, eh?
Mm-hmm. Vinga.
Allò, o sigui, si algú vol recuperar alguna història, ja no dic Lost, eh? Que tothom diu que és un abans i un després. Ui, veig moltes cares escèptiques.
No, per mi ho és. Ah, a mi Lost em va canviar absolutament.
Com a grans decepcions de la televisió, jo crec que sí.
No.
Sobretot la resolució, no?
Com a gran decepció, per què? Pel capítol final, em diràs ara?
Per tota... Bueno, per l'última temporada, que et fa descobrir que les últimes tres temporades són innecessàries. I a mi, un tap de banyera gegant, jo sempre diré que no és una resposta.
Mare meva, no ens hi posem perquè de veritat que prendrem mal.
No, és insuportable el debat perdidors.
No.
Pere, tres sèries.
The Good Wife, Friday Night Lights i la tercera... Espera't que me l'estic oblidant. The Wire.
Mm-hmm. Fantàstic, no n'he vist cap. Mentida, he vist alguns capítols de The Wire. Esteve?
Una que acaba d'acabar fa poc, Mad Men, mega clàssic. Uh-huh. Seinfeld, que és una sèrie de... que va reinventar la sitcom d'alguna manera, i La Dimensió Desconeguda, que jo encara la vaig recuperant perquè em sembla d'un enginy brillantíssim.
I aguanta?
Sí. A veure, és evident que és una sèrie antiga i es percep aquesta antiga, però m'agrada tot l'enginy de les històries i els trobo brillantíssims.
Què duraven aquells capítols?
Doncs, a veure, les històries...
5, 7, 8 minuts, no?
No, que va, se'n va cap als... no arriba als 30, però...
Ah, sí, està llarga?
Sí.
Però això és que fa molt temps que no veig cap de capítol.
Sí, però són... Jo els trobo... Fins i tot me'ls he anat recomprant amb DVD, els darrers mesos, de debò.
Però això quants capítols devien ser?
Són 5 temporades.
Clar, les idees eren molt bones, les idees dels episodis.
Quants anys va estar TV3 tirant La Dimensió Desconeguda a la matinada?
No ho sé, de fet, dècades, no? Dècades ha estat llançant episodis d'aquests. I ara la gran avantatge és que pots agafar els DVDs i tornar-ho a veure.
Però no marxis, que anem al cinema.